COPE Catalunya i Andorra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12, 6 minutets, sóc el Pepe Collado, senyores i senyors, i això ja és el matí COPE Catalunya i Andorra, des d'ara i fins a les dues. Un matí, per exemple, que servirà per conèixer, donar a conèixer la campanya solidària Hotel Invisible, que s'està presentant avui mateix, presenta avui mateix el Gremi d'Hotels de Barcelona per ajudar les persones víctimes de l'exclusió social. Un matí per parlar en viu i en directe amb el candidat d'Unió Democràtica de Catalunya a les pròximes eleccions generals del 20 de desembre. Antoni Duran i Lleida estarà aquí als estudis de COPE Catalunya a partir aproximadament de 1:15. Un matí també per fer-te saber que la Fundació Barcelona Comerç ja ha posat en marxa la iniciativa Avui comença el Nadal. Serà fins al 30 de novembre que trobaràs descomptes especials i xecs regals per gastar durant el Nadal a 4.000 comerços de la ciutat de Barcelona. I també un matí per saber per què el Zoo de Barcelona ha optat per continuar amb l'espectacle amb dofins, tot i l'amenaça de ser expulsat al Zoo de Barcelona de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris. Montse Rodríguez, què tal? Bon dia.
Bon dia, un matí que també fem el Jorge Martínez a les vies de so. En Carles Lossada ens portarà l'última hora informativa i avui l'Albert Díez portarà la notícia esportiva. Per cert, avui en David Lienas, que és el nostre, un dels nostres col·laboradors del programa, des de l'Escola de Cuina Bellart de Barcelona, ens prepararà un plat amb algues espirulines, tal com sona. Ja saps que des d'ara i fins a les dues pots escoltar el programa a través de les emissores, a qualsevol de les emissores COPE a Catalunya i Andorra, a través d'internet, a cope.es o des de l'aplicació gratuïta de COPE. Per cert, a partir de les 3 de la tarda podràs recuperar part o tot el programa, el que tu vulguis, a través de Twitter, @elmaticope.
Doncs ja saps de què va avui el programa, el menú del programa. Ara què tal si, com cada dia, comencem amb l'actualitat, les notícies, l'última hora. Carles Osada, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. És una jornada ambient assolellat en una part de Catalunya, en l'altra no tant, i abans de boira importants, molt densos, en punts de l'interior, sobretot a les comarques de Lleida, que poden ser persistents durant tota aquesta jornada, temperatures estables i, en general, ambient una mica més fred que dies anteriors. 15 graus a Tarragona, 13 a Barcelona, 11 a Girona, 9 a Lleida, 8 a Andorra la Vella, cap problema al transport públic, xarxa viària, preneu bona nota perquè està tancada la frontera amb França, a la Nacional 141 al Port Tillon, i que hi ha cua d'uns 2 quilòmetres a l'autopista P7 des de la Jonquera fins a la frontera amb el país veí, amb França. També s'ha de circular amb molta precaució en aquest cas per l'A2 entre Cervera i Montmaneu per boira. Hi ha una visibilitat només de 75 metres i en aquesta mateixa via, recordeu que encara està tallada a Tàrrega, direcció Barcelona, per un accident múltiple. S'està netejant la calçada hores d'ara. I a l'autopista P2 cal extremar la precaució entre Vimbodí a les comarques de Tarragona i l'Albi a les comarques de Lleida, uns 10 quilòmetres aproximadament, també per boira molt intensa, visibilitat només a 50 metres, doncs molta precaució si heu de conduir cap a les comarques de Lleida i també Tarragona. De l'actualitat d'aquest matí, doncs en primer lloc una operació contra el Tombanda que s'ha fet aquesta matinada en els districtes de Sant Martí. S'ha tancat amb un detingut l'encarregat de vendre i distribuir els articles falsificats. També s'ha realitzat una imputació i una persona ha resultat ferida d'un braç quan intentava escapar de la Guàrdia Urbana llançant-se per una finestra. En total s'han trobat 15.000 productes falsificats, 5.000 xapes per poder imitar bosses de disseny i 23.000 etiquetes de marques de luxe per cosir-les en els articles. Tot això valorat en uns 750.000 euros. I a les comarques de Lleida, Agramunt, quantifiquen 421.000 euros els danys de les inundacions. De fa unes setmanes, l'Ajuntament reclama que el Ministeri d'Interior atorgui ajuts als veïns per poder fer front a les despeses ocasionades per la tempesta, concretament per la riuada del riu Sió.
Què ens porta el record, el trist record de la mort d'aquells avis a la residència?
Quatre àvies.
Gràcies, Carles. Fins d'aquí 25 minutets. I ara saludem l'Albert Díez, que avui ens porta l'última hora, l'actualitat esportiva, que m'imagino. Albert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pepe, bon dia a tothom.
Que està, doncs, encapçalada per la suspensió del partit internacional i amistós d'Espanya, no?
Sí, òbviament, amb la incidència pels internacionals del Futbol Club Barcelona, l'àmbit que ens toca, això permet ja parlar obertament del clàssic d'aquí a dissabte i del que serà el postclàssic a partir de diumenge d'aquesta setmana. Recupera efectius Luis Enrique, recupera efectius també Carlo Ancelotti, a nivell de la selecció espanyola, pocs al Real Madrid, per Carlo Ancelotti, he dit, Rafa Benítez, perquè només tenia...
Per què serà aquest
Nacho? No ho sé. Si estigués el Gil aquí, et diria, veus, Carlo Ancelotti ha de ser l'entrenador del Real Madrid perquè amb Benítez no anirem enlloc. Bé, però no està el Gil aquí. Avui parlarem d'això, seguirem repassant en el compte enrere cap al clàssic, falten 4 dies, com està el Barça, com està el Real Madrid. En el Barça, la lupa posada en Leo Messi i també en Ivan Rakitic, i precisament d'aquest partit suspès a Bèlgica, a Brussel·les, al Bèlgica-Espanya de seleccions, estarem amb un ex de l'Espanyol que està jugant allà, Luis García, avui protagonista a Sports Cope, també l'actualitat del conjunt blanc i blau, actualitat directa de l'Espanyol, i escoltarem també a Jordi Bertomeu, que és el president i director executiu de l'Eurolliga, parlant a la Cope d'aquest nou format de la màxima competició continental de bàsquet de cara a la temporada vinent i a 10 anys vista.
Moltes gràcies, Albert, fins després.
Fins després, que vagi bé.
Nosaltres ara, com sempre, 12 i 12, mirem el Twitter, Montse, @elmatincope, continua el llacet negre, continuen les tendències relacionades amb l'atemptat d'aquest cap de setmana a París, Montse.
Doncs sí, molta gent encara que fa o dona el seu condol a tota la família del poble de França. Òbviament és un dels temes més comentats. Ara mateix està parlant, per exemple, de la figura de George Bush, també es parla d'Al-Qaeda, també s'està parlant, atenció, de Albert President. Hi ha molta gent que amb el hashtag Albert President està tuitejant sobre el tema d'Albert Rivera. Molta gent avui comentant això i també parlant de Podemos a través de les xarxes. Després hi ha un altre hashtag que es diu Como me convertí en famosa. La gent està donant les seves explicacions de com mai alguna persona que coneixem molt s'ha fet coneguda. Són dels temes més comentats hores d'ara. Ja saps que si vols també seguir-nos, és molt fàcil, @elmaticope, és el nostre Twitter, i recordar que pots recuperar tot allò que fem en aquest programa a partir del migdia, perquè pengem el programa en aquell perfil, @elmaticope.
¿Dejas que te dé un consejo? Bueno, y además este es un buen consejo porque te puede ayudar a descansar. Mira, los amigos de Flex Store, que son, es todo un, son establecimientos, tiendas a tu servicio dedicadas al descanso, están dispuestos a ofrecerte el mejor colchón. Vas a encontrar en las tiendas Flex Store el mejor colchón. ¿Cómo localizar la tienda Flex Store más cercana a tu domicilio? Mira, tienes dos opciones. La más fácil, la más clásica, es marcar el teléfono de atención al cliente de Flex Store, que es el 93 018 0188. Llamas y dices: oiga, he escuchado en Cope Cataluña en el Matí este mensaje, quiero cambiar mi colchón, pero ¿dónde está la tienda más cercana a Flex Store? Pues ellos te lo dicen. 93 018 0188. ¿Quieres más moderno? Pues puedes buscar flexstore.es, las tres W's, flexstore.es, la tienda más cercana. Ah, por cierto, que en las tiendas Flex Store vas a encontrar pues toda la gama de colchones, viscoelásticos, muelles, látex, bioceramics, que son esos colchones inteligentes, y todos ellos con un 55% de descuento, y con un 5% de descuento adicional si dices que lo has oído aquí en Cope Cataluña y Andorra. No te olvides, 93 018 0188, ese es el teléfono para localizar tu tienda Flex Store más cercana.
Matí. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí, Cope, Catalunya i Andorra. I arriba el moment de parlar d'una campanya que està calentita, calentita, com es diu, perquè tot just s'acaba de presentar la campanya solidària Hotel Invisible, que serveix per què? Doncs això ho explica el Marco Parques, el vocal de la Junta Rectora del Gremi d'Hotels de Barcelona. Marco, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una campanya que tot just s'acaba de presentar, deia jo, perquè fa una hora i escaig.
Sí. Sí, efectivament, precisament fa una hora i mitja que hem fet la presentació oficial d'aquest nou hotel a la capital catalana i estem molt orgullosos de poder oferir aquest projecte en aquests moments, a més que ja, bueno, fem la broma que hi ha la moratòria i obrim un hotel, el Gran Hotel obre un hotel nou a Barcelona, tot i que és un hotel virtual, evidentment.
Què és exactament aquest hotel invisible? Bueno, així se l'ha anomenat, no?
Exactament, s'ha donat l'hotel invisible perquè és un hotel invisible, perquè normalment els que malauradament l'habiten no són persones normalment excloses de la societat, i paradoxalment el que es tracta és que els altres suplim aquest hotel perquè ningú tingui que no dormir. És un hotel que les habitacions que pot un triar, després t'explicaré una mica com funciona, però són un caixer automàtic, un banc al carrer, l'habitació individual és un banc, el caixer és per dues persones, i és precisament allà on molta gent, malauradament, de la nostra societat dorm, i es tractaria d'omplir-lo perquè ningú pugui anar a dormir, o omplir-lo amb donacions, evidentment. Aquesta és una mica la idea en aquests moments que, bueno, hi ha un debat de que si el turisme el que porta o deixa de portar la societat, especialment a Barcelona i a determinats barris, pues és intentar revertir el màxim possible cap a projectes socials i que realment es vegi que sí que el turisme, evidentment, a part de donar molts llocs, pues és capaç de desenvolupar accions en aquesta línia.
I com es farà la recaptació d'aquests fons per ajudar les persones en risc d'exclusió social?
Sí. Bé, la recaptació es farà fent una aportació a l'IDES, que és la fundació que té quatre projectes per desenvolupar, i se'n fan tres maneres. Una, el propi sector hoteler, el propi gremi, recaptarà un euro per habitació a tots els associats. Això és pensem que hi ha quasi 40.000 llits, pues, i entenem que, d'acord amb les declaracions del president Clos, de Jordi Clos, pues, crec que el 90% dels hotels, el gremi és una entitat molt unida i crec que no tenim problemes en que el 90% facin aquesta donació. Això serà una manera. La segona és els propis clients, dels hotels, especialment els que tant a la recepció, però especialment els que facin la reserva mitjançant la web de l'hotel, hi haurà un banner en que un cop feta la reserva s'alci suggerirà que facin una donació a aquest hotel invisible. I una tercera font important, que és intentar engrescar totes les empreses al voltant del sector turístic, totes les agències de viatges, els IDS, que els diem, les OTAs, les agències online, que mouen molt volum de viatgers, els transfers, totes les empreses que viuen al món al redor del turisme, doncs que facin aportacions directes en aquesta campanya. Per, ja dic, per demostrar que el sector està absolutament conscienciat de que ha de revertir, i no només conscienciat, sinó fer-ho amb un fet. O sigui, hi ha aquests tres grans canals d'aportació.
Després, aquests fons aniran, o serà la Fundació IRES la que destinarà aquests recursos a aquestes persones.
Sí, exactament. De tota manera, és, quan un fa la donació, ha de triar i tria, de fet, a quin dels quatre programes, hi ha quatre programes, tots van. L'IRES és una ciutat, una fundació, perdó, que va molt amb un tema d'empoderament. No és a donar menjar a ningú, això ja ho fem molts hotelers a nivell individual, sinó a empoderar les persones. Hi ha risc d'exclusió, violència de gènere, hi ha quatre programes que un tria quin programa va destinar. O sigui que no és quan fa la reserva aquella habitació o obligatòriament tria el vaixell, és igual, però si diríem, doncs miri, vaja aquest programa o aquest altre, però en definitiva on va un dels quatre programes que té l'IRES promocionant en aquests moments. Ens treballa a Barcelona, quasi és una fundació que té a prop de 150 persones treballant, és a dir, que és una fundació important, i bueno, pues es tracta de que reverteixi sobretot a Barcelona aquesta riquesa que genera el turisme.
Marc, i això quan comença? Perquè avui s'ha presentat aquest hotel invisible.
No, sí, perdona, que m'interpreixi. A nivell de lançament, la campanya comença avui, però a nivell hotelet ja havia començat. Nosaltres, a nivell de gremi, ja els representants de gremiats, vam aprovar aquesta acció, i ja ha començat fa 15 dies, però bueno, ni molt menys han acabat nosaltres a nivell dels gremiats, com a gremi, però sí que les dues altres potes que li explicava, tant la part d'empreses com la part dels clients individuals, comença a partir d'ara, comença, diguéssim, el llançament oficial de la campanya.
Perfecte.
És una campanya de termini aproximadament d'un any, és el que estem plantejant.
Molt bé.
Com a gremi.
Doncs recordem aquestes vies a través d'aquest euro per habitació, que ho fan els hotels, a la web, als banners, els clients podran veure aquest banner quan estigui fent la reserva, o també a través de l'agència de viatges. Enhorabona, perquè és una molt bona iniciativa, aquesta campanya solidària Hotel Invisible. Recordar que hi ha molta gent que dorm fora de casa seva, gent sense sostre, que n'hi ha molta, tant de bo no hi hagués ningú, no s'hauria de fer campanyes com aquestes, però t'agraeixo moltíssim a tu com a vocal de la Junta Rectora del Gremi d'Hotels de Barcelona que hagi estat amb nosaltres per explicar-ho. Enhorabona.
Pues moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
De nuestros estudios, Antonio Ruiz, gerente de Masigal. Muy buenas, Antonio.
Hola, Carlos.
Una pregunta. En vuestra página web he visto que ya lo usan más de 300.000 españoles.
Sí.
¿Qué tiene de especial? Y dímelo, por favor, en pocas palabras.
Pues mira, Carlos, Masigal es un dispositivo antical para minimizar o evitar los efectos nocivos que la cal provoca.
Sí.
Que son muchos. Incrustaciones calcáreas, averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías, incluso picor en el cuerpo cuando nos duchamos, consiguiendo grandes ventajas, como por ejemplo una mayor vida en la maquinaria, sanitarios, en la grifería también, y todo esto yo lo resumo en ahorro, calidad de vida y salud.
Muy bien, muy interesante. Si tuvieras 10 segundos justitos para hacer una oferta a las personas que nos escuchan, ¿qué dirías?
Bueno, yo le diría que llamen al 902-107-109 ahora, porque le enviamos 3 unidades al precio de una. 99 euros nada más y además...
¿99 euros?
Efectivamente, y los gastos de envío totalmente gratis.
¡Qué barato!
Pero lo más importante, Carlos, es que si no te convence, tienes un año para devolverlo y recuperar todo tu dinero.
Estupendo, Antonio. Repite, por favor, el teléfono.
902-107-109.
Fenomenal, que vaya muy bien con tu Masigal, Antonio.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost.
Aquí seguimos en el Matí, Cope, Cataluña y Andorra. Si yo os hablo de menta acuática, ya estáis situados, ¿no? Ya suena mucho, muchísimo el nombre. Es habitual que hablemos de menta acuática, que está en la calle Guitar número 9, al ladito de la estación de Sants en Barcelona. Y cuando hablamos o recomendamos que vayáis a menta acuática, es porque os pueden ayudar y mucho en eso de perder peso, pero de una forma natural, nada agresiva y sobre todo sin efectos secundarios. Susana Schroeder, farmacéutica, nutricionista, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora que se habla tanto de que antes de iniciar dietas hay que pues depurarse, entre comillas, ¿qué tal si hablamos de esa fase, de una de las fases que hay de vuestra dieta, que es el proceso o la fase detox, ¿no? ¿Qué es eso exactamente?
Sí, correcto. La fase detox la hacemos siempre inicialmente a nuestros pacientes que van a comenzar una dieta, ya que es básico pues que empecemos depurando, ¿de acuerdo? Uh-huh. También pues está indicada pues para esa gente que vuelve de vacaciones y que ha cogido esos 2 o 3 kilitos de más.
O alguno más de 2 o 3, ¿eh?
Sí, alguno más.
Alguno más.
Pero sobre todo el concepto es de depurar para que luego volvamos a estar activados y podamos empezar.
Y supongo que esa fase de depuración ayuda luego mucho mejor a perder el peso de forma más rápida, ¿no? Si estás depurado, enfrentas mejor la dieta, ¿no?
Claro, correcto. Es decir, el tema es que, sobre todo a nivel hepático, cargamos mucho porque venimos después del verano, que si las copitas de vino,
la cervecita
y demás, y de los excesos, y esto crea que estemos cargados de forma general. Entonces, muchas veces empezamos el trabajo, el colegio, lo que sea, de una forma en que no estamos activados, en que estamos cansados, y es muy importante, antes de empezar cualquier tipo de dieta, pues que detoxifiquemos el cuerpo.
Por cierto, que algún día tenemos que hablar del alcohol y lo que engorda el alcohol. No se lo pueden imaginar los oyentes. Bueno, no lo digo por mí, ¿eh? Vamos, Vamos a hablar, a concretar un poco más esa fase detox que realizáis ahí en Menta Acuática. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Bajar el consumo de proteínas? ¿Cómo lo hacéis eso?
No suele durar más de entre 7 y 10 días. Porque quieras o no, también, pues tampoco. Pues,
conviene, ¿no?
Sí, conviene demasiado. Ya que es una dieta pues baja en proteínas animales. Lo que sí que hacemos es aumentar el aporte de vegetales. Y nosotros sí que lo que hacemos es excluir el gluten, azúcares y lácteos, al menos durante este periodo.
Muy bien. Y yo creo que ya lo has explicado un poco para qué sirve este proceso, esta fase de detox. Pero que vamos a notar en ese, en esas 7-8 días que decías que debe durar, ¿qué notamos exactamente?
Pues lo primero es que recuperamos la energía, la energía que hemos perdido y que hemos gastado durante el verano, pues la volvemos a recuperar. Luego, muchas veces, cuando hemos acumulado muchas toxinas, pues el tránsito intestinal se ve afectado. Entonces, también con ello vamos a regular y hacer que el tránsito vuelva a mejorar.
Muy bien.
El cuerpo se rehidrata, ya que nos alimentamos, son nutrientes y volvemos a coger energía. Y también una de las cosas más importantes es la limpieza hepática.
Lo que decías antes, lo del hígado.
Exacto. También, por último, pues el tema del sistema inmunológico, pues hacemos que se vuelva a activar un poquito y también estemos más preparados de cara al cambio de estación y al invierno.
Muy bien, es decir, que no solo esa fase de depuración, esa fase de detox, no solo nos va a ayudar a empezar una dieta pues con cal, sino que nos va a ayudar a estar más fuertes, a estar mejor, a tener más ganas de trabajar, de rendir, etcétera, ¿no?
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Bueno, pues si queréis conocer más este sistema, tenéis que pedir hora en Menta Acuática. Os decía la dirección antes, ahora os la recuerdo y os doy el teléfono. Menta Acuática está en la calle Guitar 9, al ladito mismo de la estación de Sants de Barcelona. Y el teléfono es el 93-315-6997. 93-315-6997. Susana, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
No busquis més. Aquí ho tens tot. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522. 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93 476 0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no sé de qué lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija. Son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec 93 193 1396.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, informació, debats, opinió.
I aquest és el panorama per les properes setmanes. Haurem de baixar el llistó de l'exigència futbolística habitual i assumir tots, encara que la paraula tampoc li agradi a Luis Enrique, que és moment per sobreviure.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menta Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menta Acuática.
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
Hola, buenos días,
señor.
Información, entretenimiento, música, redes sociales. Esta temporada con Herrera somos más grandes.
COPE, estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Dos quarts d'una, arriba el moment de les notícies de l'actualitat de la última hora. Què tal, Carlos Sada? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Ambient assorellat avui en una part de Catalunya, l'altra no tant, i abans de boira en punts de l'interior i sobretot a les comarques de Lleida, que poden ser persistents, temperatures estables i en general ambient una mica més fred. Ara mateix hi ha 15 graus a Tarragona, 13 a Barcelona, 11 a Girona, 9 a Lleida i 8 a Andorra la Vella. El transport públic, cap incidència, xarxa viària, recordem que està tancada la frontera amb França a la Nacional 141 al Portillon i que hi ha cua de 2 quilòmetres a l'autopista P7 des de la Jonquera fins a la frontera amb el país veí. S'ha de circular també amb molta precaució per l'A2 entre Cervera i Montmaneu per boira, visibilitat aquí de només 75 metres, i en aquesta mateixa via està tallada encara a Tàrrega, direcció Barcelona, per un accident múltiple, s'està netejant la calçada. I també a l'autopista P2 cal extrema precaució entre Vimbodí i l'Albi, uns 10 quilòmetres de cua hi ha, també per boira, visibilitat només d'uns 50 metres. De l'actualitat explico en primer lloc que la nova línia d'autobusos B5 connectarà Sabadell i Ripollet de manera directa, una nova connexió amb la capital del Vallès Occidental que entrarà en funcionament a començaments del pròxim mes de desembre. I els Mossos d'Esquadra han deixat en llibertat l'home de 62 anys, marroquí, detingut diumenge com a presumpte autor de la mort de la seva dona de 61 anys, que va morir després de precipitar-se des d'un pis. Això va passar al Vendrell, a les comarques de Tarragona.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minuts, cada més actualitat, més notícies, com fem aquí al matí. Comencem a les 12, acabem a les 2, i ara mirem el Twitter, @elmaticope, un Twitter que, per desgràcia, doncs ja porta des del cap de setmana, porta el llacet negre de condol amb les víctimes de l'atemptat múltiple de París. Montse.
Doncs encara hi ha gent que es fa ressò i, òbviament, durarà molts dies dels atemptats a París. Hi ha gent que vol dir la seva a través del Twitter. Un altre dels temes també comentats del dia és, per exemple, Al-Qaeda, també és Sinaí i el nom de George Bush. I després tenim una mala notícia, 2 morts i 4 ferits després d'un terratrèmol de 6,1 graus a l'escala de Richter a la illa grega de Lefkada. I després acabem amb una notícia musical. Pepe, el grup, segurament hi ha molta gent que els coneix, els Pixies, són el primer grup confirmat per aquest festival de música que es fa a Bilbao, a Bilbao Live, el 2016. Els Pixies estaran en directe.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són les 12:33 minutets, continua el matí fins a les 2. Josep Antoni Duran i Lleida, president del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya i candidat a les eleccions generals, no t'oblidis, eleccions generals a Espanya el 20 de desembre. Senyor Duran, com està? Bon dia.
Molt bon dia. Bé,
bon dia.
Bé. Avui bé.
A micro tancat parlàvem de les xarxes, parlàvem dels twitters, dels tuits, i hem de començar parlant, perquè aquesta matinada s'ha provocat, aquesta matinada, tarda, vespre, s'ha provocat una pica barata al Twitter d'entre Convergència i la CUP, on des del compte oficial Convergent es deia: si finalment no s'investeix el president Mas, serà perquè la CUP compta amb el suport de PP, Ciutadans, el PSC, etc. La piolada Convergència l'ha esborrat, però Oriol Junqueras des d'Esquerra Republicana ha hagut d'intervenir per posar pau. Tot plegat, senyor Duran, vostè creu que negociar el futur de Catalunya via Twitter és seriós, sensat i respectuós amb els ciutadans d'aquest país?
No, és una inconsciència tremenda, però lamentablement no és el primer símptoma de la inconsciència. I a més, doncs, de confondre i donar la volta als fets i, per tant, enganyar. Aquest tuit que vostè m'acaba de llegir, que jo no he llegit, que jo no conec, però que vostè acaba de llegir, en els termes en què vostè acaba de llegir, és una malformació de la realitat, perquè no es pot dir que la CUP hi hagi darrere el PP, no sé quants ciutadans, etc. La CUP, jo li reconec la seva coherència. Ell ha fet el que havia de fer, Ell ha dit des del primer dia que no investiria el president Mas, i fins i tot a canvi de no investir el president Mas ha tret de Convergència unes quantes concessions, entre elles la declaració del votar el dia 9, la declaració de Junts pel Sí amb la CUP, on diu que no s'han de complir les lleis, etc, etc, en la que ja ens hi hem referit tantíssimes vegades, en la que ja vaig qualificar des del primer moment que era una barbaritat, i en la que de cap de les maneres puc acceptar ni podem acceptar des d'Unió, perquè la legalitat és un principi bàsic de l'estat de dret. Si alguna llei no t'agrada i vols canviar-la, perds qualsevol tipus d'autoritat moral i política en la mesura que el que dius és que no s'ha de complir altra llei que aquella que tu aprovis.
Senyor Duran, s'estan produint durant les últimes hores moviments que podrien donar la raó a un digital que ahir al vespre titulava "Comença la reculada". A veure, analitzem els senyals aquests. Primer, l'article del conseller d'Economia, el diari Ara, i les declaracions de l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, ahir i avui també a una emissora de ràdio. El conseller Homs, exconseller, candidat ara de Convergència a les eleccions, o Democràcia i Llibertat a les eleccions del 20 de desembre, ara diu el senyor Homs que cal obrir un període de diàleg amb Espanya. A veure, comença la reculada o què comença?
No ho sé, però aviam, una mica de sentit comú sí m'agradaria intentar aportar. Veig que ara, no només el tuit, sinó aquestes declaracions a les que vostè fa referència del senyor Homs, candidat de Convergència a les properes eleccions, i també alguna altra declaració aquest cap de setmana del mateix senyor Homs, candidat de Convergència a les properes eleccions, maleeix la CUP i diu, escolti'm, no hi ha investidura per culpa de la CUP. I ara diu no sé quantes coses molt diferents. Veiem. Ara diu que no pot haver-hi una actitud unilateral, perquè tot i que l'independentisme té molta força, i és cert, i jo mai l'he ignorat, no en té prou per fer cap cosa de tipus unilateral. Diu al mateix temps, que vostè acaba de recordar, que el que ell va amb ànim de dialogar, negociar i pactar. Dues reflexions. Primera, vol dir, per tant, que avui, dia què, 16?
17.
17.
Dimarts 17.
17. Ja estem dient coses completament diferents de les que dèiem el 9, el 10, el 11 i el 12, perquè el 9, 10, 11 i 12 hi havia exactament la mateixa majoria insuficient per declarar, almenys sota el criteri d'Unió Democràtica, unilateralment la independència. I en canvi Convergència estava disposat i fins i tot va signar aquella resolució on obria un procés on es constituïa Catalunya com a estat independent en forma de república. Per tant, Convergència estava disposada a fer-ho. Si no fos per la CUP ja ho haguessin fet. Hores d'ara ja seria president de la Generalitat el president Mas amb el vot de la CUP i acceptant aquestes tesis que ara contradiu Convergència. El senyor Homs diu, vaig a Madrid amb ànim de dialogar, negociar i pactar. Perdoni, ja ho faré jo, que tinc més credibilitat i més coherència, perquè fa mesos i anys que estic dient el mateix, que el camí era molt erroni. I és molt important a l'hora de dialogar i pactar, a l'hora de intervenir en una taula amb d'altres, és molt important que l'altre en reconegui una certa coherència i una certa confiança.
I llavors, senyor Duran, per què hi ha aquests canvis? Per qüestions purament electorals o perquè la situació actual dintre del govern en funcions de la Generalitat hi ha tal tensió, tal crispació que obliga a aquests canvis?
No ho sé, jo no sóc en aquest moment qui per parlar en nom de Convergència. Per tant, possiblement, però com persona des de fora que s'ho mira amb preocupació fa temps, possiblement aquest canvi correspongui a les dues raons que vostè apunta. M'agradaria saber què diran a partir del dia 21 de desembre, perquè si fa fins poques hores deien el contrari, ara, quan el proclamen candidat de Convergència a les properes eleccions espanyoles diu coses que no deia, què passarà a partir del dia 21? Tornarem a recuperar el discurs anterior? Sí. Si finalment triomfa aquesta intermediació de l'Assemblea Nacional de Catalunya per tal de que abans el dia 27 de novembre hi hagi un acord entre la CUP i Convergència, tornarem a fer marxa enrere aquestes paraules? No ho sé. Tal vegada sí que la frontera electoral i la necessitat de recuperar vots que se n'han donat compte que havien votat Junts pel Sí pensant que realment no farien res unilateralment, que no anirien en qualsevol cas de mà de la CUP i que en qualsevol cas el que negociarien seria amb l'Estat una sortida diferent per Catalunya que no fos la independència ni tampoc la insubmissió actual. Aquesta és una possibilitat. D'altra, que dintre hi ha gent que se'n dona compte que això ha fracassat i que per tant comença a fer marxa enrere, recular, em sembla que està l'expressió que vostè ha utilitzat, sí, sí. És possible també, no ho sé, una mica de cada cosa hi deu haver-hi.
I en tot cas, vostè creu que hem d'esperar fins al 29, el dia que reuneix la CUP a nivell assembleari perquè prenguin una decisió? Catalunya està per esperar, té temps per esperar, o anem directament a eleccions avançades? Vostè ha dit que no crec que les eleccions avançades arreglin res.
Bé, jo crec que els dos escenaris són molt dolents. Jo ho he de dir molta modèstia, perquè clar, els ciutadans no ens van donar força suficient per tenir representació parlamentària, però dir-ho amb modèstia no vol dir que no ho pugui dir amb una certa autoritat i coherència, perquè jo vull recordar a tots aquells que ens escolten que si alguna força política ha dit clarament que les eleccions del 27 de setembre no portarien res més que inestabilitat e ingovernabilitat i que això no era bo per Catalunya, ha estat Unió Democràtica. Com que érem temps de bipolarització, de publicitària, sí o no, de blanc o negre, i Unió és un partit que necessita racionalitzar les coses, que les fa més reflexivament, doncs no va tindre prou espai, 103.000 vots són molt vots, però li va faltar 13.000 perquè ara justament el país no estés en mans de la CUP, sinó que estés en mans de Unió Democràtica. Les solucions que se'n plantegen són dues, tothom la sap. O anar en aquest govern amb la CUP, encara que la CUP no entri en el govern, ja s'han fet moltes concessions, evidentment n'haurien de fer moltes més, dolentíssim per Catalunya, dolentíssim des de la perspectiva econòmica, dolentíssim des de la perspectiva de confiança i projecció exterior, i dolentíssim també per molts electors, reitero, que de molt bona fe i molt il·lusionats van votar Junts pel Sí, que se'n donen compte de que això no era exactament el que ells pensaven que passaria. L'altra alternativa, l'altra solució, l'altre únic escenari, és anar a unes eleccions anticipades el mes de març. Això que vol dir que Catalunya haurà fet en 5 anys 4 eleccions, 2010, 2012, 2015, 2016. Vol dir també inestabilitat, vol dir temps de paràlisi. I a sobre tot això, en el context d'una crisi econòmica. Sincerament, si ara resulta a sobre que hem d'apostar pel diàleg, no per la bilateralitat, unilateralitat, perdó, etcètera, etcètera, carai, per què vam trencar Convergència, senyor? Per què hem trencat tantes coses en aquesta societat, políticament parlant i fora de la política? No ens ho haguéssim pogut pensar abans, per l'amor de Déu, que no ha estat senzill per molta gent, ha estat dolorós per molta gent políticament parlant, i no només políticament parlant. Per tant, aquí hi ha responsables.
Parlant de responsables, Artur Mas, crec que vostè ha dit en alguna entrevista anterior que els seus el faran fora, seran els que al final el faran fora.
Jo en campanya electoral deia que veia i continuo pensant que el tema ja no és independència sí o no, sinó governabilitat i estabilitat sí o no, i jo continuo pensant que estem en vigílies d'un eix completament diferent del que ha estat centrifugant el debat polític aquest temps, que ha estat independència sí o no. Jo crec que anem cap a un altre debat, que és Esquerra sí o no. Esquerra no Esquerra Republicana, sinó l'Esquerra com a ideologia, no? A la ciutat de Barcelona ja tenim un govern d'aquestes característiques, bé és cert que no té majoria suficient, i les properes eleccions al Parlament català, doncs no m'estranyaria, i és aquesta reflexió la que vaig fer, que pogués sortir una majoria alternativa d'esquerres. Per tant, jo faig una crida a tot aquell vot catalanista, a tot aquell ciutadà catalanista, moderat, que és l'expressió de la Convergència i Unió de sempre, que no s'hagi convertit en independentista, que sigui conscient que el debat de la independència no té viabilitat, ho he dit sempre, per tant almenys demano que se'm reconegui coherència, no és possible, jo respecto i sóc conscient, i no es pot menyspreuar, i Espanya i el govern i les institucions espanyoles no ho han de menys tenir, que hi ha un percentatge molt important d'independentistes a aquest país, que ells mateixos actituds del govern han ajudat a incrementar, particularment del PP, però més enllà d'això, és evident que anem cap a un camí, reitero, com he dit abans, que no és el d'independència sí o no, sinó que és un altre. I aquí no pot ser que de cop i sobte hagi desaparegut el centre, el centre-dreta, catalanista, no pot ser, i és. Mano, que reaccioni, i que les decisions es prenen votant i donant suport als que poden ser i poden constituir alternativa en això que ens ve, que vindrà, trigarà 3, 4, 5 mesos, que és una esquerra completament diferent de la que hem tingut tradicionalment. Estic parlant del PSC, una esquerra molt, molt anticlerical, una esquerra que ja ho hem vist, doncs, passa d'uns valors que per mi són fonamentals a la nostra cultura, Això és el que la gent ha de recapacitar.
Per cert, senyor Duran, parlant de les eleccions nacionals, les eleccions generals del 20 de desembre, Duran i Lleida es presenta perquè calen persones com vostè per tornar a retomar el diàleg amb Espanya i Catalunya?
Jo estic convençut, ara seré molt immodest i molt pedant, i demano perdó als que m'escoltin, però mira, jo no tenia intenció de ser candidat a aquestes eleccions. Això no dic que ho sàpiga tothom, però més o menys sí, i els professionals de comunicació que segueixen el que jo he anat dient els darrers temps, és evident. Jo havia decidit que aquesta fos la passada darrera legislatura meva i també a nivell de partit. Però Catalunya ha entrat en una dinàmica, i Unió Democràtica també, com a conseqüència de la ruptura en Convergència, de la ruptura interna d'Unió Democràtica, que a mi em va portar a fer una reflexió conversada amb els de casa meva, vull dir la família, i conversada amb el partit, i escolta'm, no és que jo tingui dret a presentar-me, és que em sento en l'obligació, amb el deure de fer-ho. Crec que són moments de donar la cara. Per tant, sí, em presento per què? Perquè crec, i aquí ve la pedanteria segurament, i per això demano perdó, que això puc ser molt útil, i que seré molt útil, perquè Espanya s'ha de tornar a recuperar aquell esperit de diàleg, de pacte, de convivència, de respecte, de ser capaç de posar-se en la pell a l'altre, que ens va permetre arribar a un pacte constitucional. Ara hem d'actualitzar, no només pel tema català i pel reconeixement de Catalunya, per altres escletxes importants que té el nostre sistema polític. Ha anat molt bé 25 anys, 30, hem de tornar a intentar i sentar les bases d'un nou pacte que haurà de ser sotmès aquí a consulta per tal de que tinguem 30 anys més de tranquil·litat, progrés econòmic, progrés social, convivència, autogovern, més progrés amb l'autogovern.
Permeti'm un parell de preguntes abans d'agrair-li la seva presència avui aquí a COPE Catalunya sobre el tema, òbviament, que ens preocupa a tots, no des de divendres, el dia que es va produir l'atemptat, sinó des de ja fa molt temps, des de que l'Estat Islàmic està fent les barbaritats que fa. Vostè va signar, crec que va ser ahir, el llibre de condolències del Consolat de França a Barcelona, va donar el condol al Cònsol General de Barcelona, i després hem vist un titular que diu, el senyor Duran deia, estem en guerra. Aquest titular, aquesta frase, només l'ha dit el president francès i vostè. Està convençut d'això?
Sí, sí, clar que estic convençut d'això. Jo agafava l'afirmació del president Hollande la nit de divendres a dissabte i he fet un post en el meu blog que diu sí, sí, és una guerra. L'any passat ja, a Xile, a gener, vaig fer una conferència al Sant Pare i havia fet una lleugera referència a la possibilitat d'una tercera guerra mundial. I a Xile em van demanar que parlés d'aquesta possibilitat, no? I és evident que fa molt temps hi ha una sèrie d'elements que ens fan adonar que estem en una situació de guerra, que ja no és la guerra clàssica. Parlem de guerra cibernètica, parlem de guerra biològica, i ara tenim aquest altre tipus de guerra, amb un enemic identificable en certa mesura, perquè hi ha una frontera geogràfica. Aquesta gent bàsicament operen a una part de Síria i d'Iraq, també ja estan operant des de Líbia, al nord-oest de Líbia, però a més tenen recursos propis, a més tenen armes, a més tenen un exèrcit que no sabem on és, que està repartit especialment per Europa, per Occident, però sobretot Europa, uns reservistes a disposició d'aquesta causa en qualsevol moment. Per tant, clar que estem en guerra. I no és només l'atemptat de París, que és que són tants altres, que si el Líban, que si Turquia, tants altres, per no parlar ja dels atotxes, etc. Però atenció com responem a aquesta guerra, perquè també hi ha errors nostres. L'entrada a Iraq per part dels Estats Units en l'època de Narva va ser un error, en l'època de Blair, en Blair ho ha reconegut. Per tant, són moltes les accions que s'han de fer. Hauríem d'intentar que Nacions Unides prengués algun tipus de decisió. Per mi és vergonyós que Nacions Unides no es mulli davant d'aquesta realitat. Per mi és vergonyós que, sent conscients com som, que hi ha estats que financien aquest terrorisme, estats poderosos, estats amb molts recursos, no hi hagi des de la comunitat internacional capacitat de dir prou. Atenció també amb tot el que fa al tràfic d'armes. Ja he vist que disparen amb armes russes, però és conscient també que des d'Occident, des d'Espanya també, estem en el mercat d'armes. Atenció que ens les estem jugant. I per sobretot, i acabo, més enllà de tot això, hi ha una altra qüestió, i és valors. És la nostra civilització, és la nostra cultura cristiana. Hem de reforçar aquests valors. No estic dient que la gent hagi d'anar o no a missa. Això cadascú té la seva fe. No estic dient això, sinó que Europa té unes arrels cristianes i en molts països això s'ha menyspreuat. I la nostra gent té febleses des d'aquest punt de vista. Això també s'ha de reforçar. També en la lluita contra aquesta guerra de la que diu Holland també és important tenir en compte aquesta darrera reflexió, al meu entendre, si més no.
I l'última qüestió, què fem, què hem de fer per evitar que acabin, acabem tots plegats estigmatitzant els musulmans en general, cosa que ja està passant.
Bueno, algunes de les coses que he dit ja poden ajudar amb això, no? Per què? Perquè si realment hi ha una part musulmana que està finançant aquests terroristes i la descobrim descaradament, i per tant la comunitat internacional diu, escolti, perdona, i aquests estan finançant aquest terrorisme, doncs sabrem que hi ha una part, que no és tot de l'islam, que està actuant i que està donant suport a aquest terrorisme. Si realment reforcem els nostres valors, a mi em preocupa menys l'islam que la feblesa dels nostres valors. Aquesta és la meva preocupació. Per tant, què podem fer per no de cap manera estigmatitzar el musulmà que puguem tenir al carrer o el que sigui? De veïns, jo he de ser molt sincer, com que vius i tens una capacitat per viure en un indret de la ciutat, no en tinc al voltant de veïns. He tingut alguna marroquí a casa ajudant a servir, però no fent les feines de casa, però no l'he tingut com a veí. Però hi ha molts catalans que els tenen, atenció, com a veïns. Molts catalans que els tenen. Jo vaig molt a Palafrugell, on és el meu sogre, i barris sencers ho són. I abans coexistien gent d'aquí i d'allà, i han anat marxant la gent d'aquí. Per tant, aquest problema també és real. Tampoc podem, des d'aquest punt de vista, ser més bonistes que el papa, per entendre'ns, no? Ara, no deixem de pensar mai, reitero, en que més que preocupar-me els valors de l'islam, que en tot cas no són els que utilitza una minoria, a mi em preocupa molt més la capacitat de reforçar els nostres. És la millor manera de poder assegurar la resta.
Jo acabaria amb la frase, ahir ho recordàvem, ahir parlàvem amb Hassan Saliba, que és el responsable de Comissions Obreres a Catalunya, de tot el món, del món islàmic, no? I jo li deia al final, el papa Francesc ha dit aquest cap de setmana, després dels atemptats, que matar en nom de Déu és una blasfèmia, no? Està claríssim,
sí,
no?
Sí, ho ha dit ara i ho havia dit abans. Sí, sí, clar, és veritat. No, res hi ha que justifica la mort, i per tant ni invocant el nom de Déu.
Senyor Duran, moltes gràcies, molta sort el 20 de desembre, dia d'eleccions generals. Tindrem oportunitat de continuar parlant. Moltíssimes gràcies,
Gràcies a vostè.
Per la seva visita. Gràcies, bon dia. 12:51 minuts, això és el matí, COPE Catalunya i Andorra. Continuem fins les dues.
La tarda de COPE.
Milers de passatgers han sabut avui que no rebran compensació per quedar-se sense el seu viatge.
Nosotros la recomendación que estamos haciendo a los usuarios es que soliciten la hoja de reclamaciones oficial de la Generalitat, entregar esa hoja de reclamaciones en la administración y pedir que abra expediente. E incluso los consumidores podrían valorar ir a los tribunales en una reclamación de cantidad.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si es usted solvente y su banco no le atiende, en Group Senior podemos ayudarle. Concedemos créditos a medida de sus necesidades a partir de 6.000 euros, bajo interés y total transparencia. Solo necesitamos el aval de un inmueble, firmante notario, créditos a particulares, autónomos y empresas. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167, 93-497-6167 o visite groupsenior.com.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada dentro, dando.
De la visita del candidat d'Unió Democràtica a les properes eleccions generals del 20 de desembre, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, arriba el moment de parlar d'altres històries, com per exemple una molt bona notícia, sobretot per la gent que anem a comprar en aquestes èpoques nadalenques. Anem a parlar tot plegat ara mateix de descomptes especials i de xecs regals per gastar durant aquest Nadal a 4.000 comerços de Barcelona. Això serà fins al dia 30 de novembre, o sigui que tenim temps. Salvador Albuixenc, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti'm, una boníssima notícia, sobretot en aquestes èpoques, que és quan la gent, ho podem dir que és una temporada alta, no?, que molta gent aprofita per anar a fer les compres.
Sí, bueno, moltes gràcies per dir-ho, sí, és una bona notícia, que ho fem per segon any, i el que oferim al client és que un descompte per venir a comprar aquest mes, el que queda del mes de novembre, a les nostres establiments, però a més li obsequiem amb un xec de, valorat amb diners d'un import similar al del descompte que li he fet per venir a comprar ara, perquè ho pugui gastar durant el mes de desembre fins al dia 24.
Fantàstic. Escolti'm, i com saber quins són els comerços adherits a aquesta campanya?
A veure, com que són 4.000, és una mica difícil de publicar un llistat
sí.
Que estigui a l'abast de tothom, però el que sí que tenim és un cartell indicador que ho posen a fora de la botiga. Però també hi ha una altra manera de saber-ho. Són els 16 eixos comercials de la ciutat que sempre estem fent promocions una rere l'altra, que per tant el client de les nostres botigues de fet ho sap.
I si no, el boca orella, que funciona fantàsticament bé, eh? És la millor publicitat.
Sí, sí, és veritat, sí.
Escolti'm, aquest avui comença el Nadal, que es va presentar ahir, inclou també el primer diumenge d'obertura dels comerços pel Nadal?
Sí, que és el dia 27 de novembre.
Fantàstic.
Això com a fins al dia 30, eh? Perquè després, per descanviar el xec, fer tots els diumenges de desembre que es pot obrir, que són tots menys un.
O sigui, recordem, Salvador, per la gent que ens estigui escoltant, si s'adrecen a un d'aquests 4.000 comerços dels 16 eixos comercials adherit a la Fundació Barcelona Comerç, ens oferiran, com ho fem? Nosaltres diem, escolta'm, vinc perquè per això del xec, o ja ens ho diuen directament a la botiga?
A veure, els descomptes són individuals per cada botiga, i això és així, perquè hi ha diferents tipus de botiga. No és el mateix una joieria que una botiga de roba o que una botiga de mobles. Per tant, els descomptes inicials són diferents per cada tipus d'establiment. La botiga que ho promou, que ha acceptat participar, ja dic, aquestes 4.000, naturalment ja li ofereixen directament, perquè té cartells en els escondidors dins de la botiga, eh? Ja li ofereixen directament a un descompte determinat a la clientela. I al mateix moment de fer el pagament rep un xec valorat amb diners, no amb percentatges, sinó amb diners segons l'import de la compra que hagi efectuat, perquè pugui venir a descanviar, però no per un descompte, pel producte que vulgui
exacte.
Que hi hagi a la botiga.
Amb l'import del xec, comprarà un producte de la botiga.
Exactament, és a dir,
fantàstic.
Si un té un xec de, jo què sé, de 10 euros i vol comprar, doncs, una corbata, no sé si per 10 euros ja l'hauria per una corbata, però en fi, un mocador,
sí.
Doncs ho pot comprar. No fa falta que sigui un descompte sobre un article de preu superior.
Entesos. Escolti, és la segona edició, ho deia vostè, la primera va ser un èxit, imagino que aquest any hi ha més ganes, si, no sé, sembla que hi ha més ganes a l'ambient de que la gent té més il·lusió i es llançarà més a comprar, no? S'esperen unes bones vendes, o sigui que aquesta campanya esperem que sigui tot un èxit.
Home, esperem-ho. El nostre indicador de comerç, l'ICOP, així ens ho va dir el trimestre passat quan vam fer les enquestes del comerciant, que estava esperant que aquest Nadal fos millor que l'any passat. És veritat, tinc a dir, que aquest mes de novembre no ha començat molt bé. La situació econòmica sembla que han pitjorat en 15 dies.
Vaja.
El mes d'octubre va anar bé i aquest mes de novembre fins ara no està anant gaire bé.
Però bueno, això és
ara...
que segurament molta gent està esperant l'encesa de llums, del Nadal.
Segurament, i això és el 27.
Sí,
per tant, aquest final de mes esperem que comenci a millorar, i el mes de desembre, gairebé estem segurs, serà millor que l'any anterior.
Segur. El que és important, a banda d'aquestes campanyes que fan vostès, que són superimportants, és recordar els valors tradicionals del comerç de proximitat, i que hi ha molts atractius per tota la gent que passi per aquests comerços.
Sí.
Nosaltres sempre posant la nostra granet de sorra, senyor Albuixenc, li agraeixo moltíssim vostè com a vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç que hagi parlat amb nosaltres. Que vagi molt bé, bones vendes! Sí.
Igualment,
gràcies. Ciao, que vagi bé, adéu-siau. Ens aprovem a la una del migdia. Això és el Matí Cope Catalunya i Andorra. No marxeu, perquè fins a les dues encara tenim moltes històries a explicar. Parlarem de dofins, perquè no sé si sabeu que el Zoo de Barcelona ha deixat o deixarà de fer espectacles amb els dofins. També en parlarem d'esports. I avui tindrem els amics de l'Escola Bellart que ens parlaran sobre, atenció, l'alga espirulina, i ens faran un plat. Així que jo de tu no em perdia res d'aquest programa.
minutet per arribar a la una, perquè arribin les notícies, i deixa'm, com sempre, que te lance un buen consejo. Es un consejo que nos llega desde una empresa que lleva muchísimos años, más de 25 años, en el negocio de la limpieza. Seriedad, profesionalidad. Te hablo, mejor dicho, de Segelim. Segelim, acabado en M. Estás buscando limpieza y mantenimiento para pisos, locales, oficinas, empresas, parking. Segelim. El teléfono de limpieza Segelim te lo doy ahora mismo. 93-328-4031. Apunta, por favor. 93-328-4031. Que estás buscando, pues, una empresa que de limpieza, que deje tu escalera, tu comunidad de vecinos como los chorros del oro, porque no estás contento con la actual. Yo creo que Segelim te conviene. 93-328-4031.
El matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
La una a les 12 en Canàries.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El terrorista huido tras los atentados de París podría haber sido visto en las cercanías del estadio Rey Balduino en Bruselas. Es el mismo campo en el que esta noche iban a disputar un partido amistoso las selecciones de fútbol de Bélgica y España, partido que ha quedado suspendido. La prensa belga asegura que había riesgo real de atentado. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
De momento, esa información no es confirmada por las autoridades. La cadena COPE acaba de hablar con la célula de gestión de crisis, que tampoco la desmiente. Hay una investigación abierta, nos cuentan, muchos ciudadanos que quieren colaborar y muchos testimonios que hay que verificar. El ministro de Defensa español, Morenés, tampoco confirma que a él le hayan comunicado nada.
No, a mí no.
Un diario flamenco, no obstante, sostiene que uno de los dos detenidos en Molenbeek por traer al terrorista a Bruselas habría afirmado que dejaron a ese terrorista cerca del estadio.
Mientras Francia y Rusia intensifican los bombardeos sobre Siria, desde Barcelona Javier Solana asegura que solo bombardeando el país no se va a poner fin a los terroristas. Yolanda Canales.
Javier Solana no entiende por qué aún no se ha entrado en la financiación del ISIS y ha apostado por asfixiarlo económicamente, como por ejemplo impidiendo que pueda vender petróleo.
Puedes asfixiar por carencia económica. Me dirás que hay personas que seguirán financiando. Sí, las habrá. Que habrá incluso algún país que le seguirá financiando. Probablemente lo haya. Pero realmente todo eso, comparado con el dinero que están sacando del petróleo todos los días, pues sería un duro golpe, ¿no?
Solana atribuye la reacción de Francia de bombardear Raqqa como una respuesta coyuntural porque se han sentido agredidos desde el exterior.
Y cerca de 33.000 personas murieron el año pasado por terrorismo. Casi la mitad fueron víctimas civiles. Corresponsal en Londres, José Luis Concejo.
Lo que supone un 80% más que el año pasado. El estudio que se acaba de dar a conocer en Londres arroja datos tan escalofriantes como que el Estado Islámico o Boko Haram han reclamado más de 16.000 muertes durante el último año. Además, gran parte de estos asesinatos se han llevado a cabo en Siria, Irak, Afganistán y Nigeria. En Europa se han registrado 290 incidentes. Los expertos aseguran que el último atentado de París se sitúa en el número 36 dentro del ranking mundial que mide el impacto del terrorismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se refuerzan las medidas de seguridad ante el Real Madrid-Barça del sábado. Arancha Rodríguez.
El jueves, en la habitual reunión de la Comisión Antiviolencia, se harán públicas esas medidas excepcionales que ya se están adoptando para el clásico. La delegación del Gobierno de Madrid pide a los aficionados que acudan con mayor antelación que para cualquier otro partido, porque habrá registros más exhaustivos en la entrada del estadio. Recordamos que la selección española ya aterrizado en Madrid, pero que tenemos muchos deportistas españoles en Francia y en Bélgica. El Bilbao Basket se encuentra en Nanterre, un barrio de París, para jugar esta noche a las 8 su partido de la Eurocup. Las chicas del Atlético de Madrid acaban de llegar a Lyon, donde mañana jugarán su partido de la Champions League, y el CAI de Zaragoza viaja a las 2 a Charleroi para disputar su partido de la Eurocup. Todo ello con gran incertidumbre y en medidas especiales de seguridad. Y una última noticia, los Reyes de España acaban de entregar en el Palacio de la Zarzuela los premios nacionales del deporte. Marc Márquez, Carolina Marín y Carlos Sainz, además del colombiano Nairo Quintana, figuran entre los premiados de 2015.
Gracias, Arancha. La 1:03, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El
Terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una, cinc minutet després de l'actualitat, després de les notícies a Espanya i arreu del món, toca, encara queda, explicar-te les notícies aquí a Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Pocs canvis, eh? Ambient assolellat a una part de Catalunya, a l'altra, doncs no, hi ha bancs de boira importants en punts de l'interior i sobretot a les comarques de Lleida durant tota aquesta jornada, temperatures sense canvis, en general un ambient més fred que dies anteriors, 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 16 a Girona, 11 a Andorra la Vella i 10 a Lleida. Al transport públic no hi ha incidència, xarxa viària, doncs pràcticament les mateixes d'abans. Tancada la frontera amb França per relacionar el 141 al Portillon, encara hi ha cua d'uns 2-3 quilòmetres a l'autopista P7 des de la Jonquera fins a la frontera amb França i circulant precaució a la 2 entre Cervera i Montmaneu per boira, visibilitat només de 75 metres i a l'autopista P2 es treu també la precaució entre Vimbodí i l'Albi en uns 10 quilòmetres aproximadament per boira, visibilitat en aquest cas només de 50 metres. La Black Friday que torna aquest any a Barcelona el 27 i el 28 de novembre ho farà per revolucionar el comerç de la proximitat i dinamitzar les vendes amb descomptes exclusius, una fórmula que va arribar a la capital catalana l'any passat i que aquest 2015 ja té 2.000 adherits respecte als 400 de l'any passat de tots els sectors, la moda, la restauració, farmàcies, perruqueries, gimnasos i també hotels. I us apunto també que el Banc de Sabadell ha lliurat a l'Agència de la ONU per als Refugiats, l'ACNUR, l'import total de les inscripcions que van abonar els assistents al Congrés Nacional de Franquícies Futura, que es va fer els dies 12 i 13 de novembre a Sant Cugat del Vallès. Va ascendir aquesta recaptació a 16.000 euros, que suposo que seran benvinguts per part de la gent d'ACNUR amb la feinada que tenen i que fan, eh?
I tant que sí. Gràcies, Carles. T'esperem d'aquí 25 minutets a més notícies. Montse, pendents del Twitter, @elmaticope, ja sabem la raó, el perquè doncs no es jugarà aquest partit internacional i amistós de, que havia de jugar a Espanya a Bèlgica, suposo, això ja crea tendència o encara no? Encara
bueno,
no.
Això des que es va conèixer i que no es faria el partit, no celebraria el partit de futbol, hi ha molta gent que, òbviament, ho va, bueno, va dir que seria...
Seva, no?
No, que va dir que òbviament seria relacionat amb el tema del terrorisme i, sobretot, precaució, perquè en primer lloc van anar amb tota la tranquil·litat i després es va dir que era millor que no i van tornar fins a casa. És un dels temes també que es comenta a la xarxa, sobretot els atemptats a París. I després es parla del programa de televisió de la Mañana, Televisió Espanyola, que ha dedicat gran part del seu contingut de programa a parlar dels atemptats. Bueno, doncs es veu que el programa que presenta Marilo Montero tratava de situar el espectador en un conflicto que trae cabeza a todo el mundo, obviamente, desde hace tiempo. Pero ¿qué pasa? Que pusieron un, bueno, un símbolo y en vez de poner el de Al-Qaeda pusieron otro que era
de una película,
de la Guerra de las Galaxias.
Star Wars.
Y eso ha creado, pues... que Televisión Española se convierta en el centro, como pone en el titular de las mofas, tras confundir el símbolo de Al-Qaeda con este otro de la Guerra de las Galaxias. Y es un tema, pues, que...
Y una patinada.
Que la gente no perdona en absoluto. Bueno, aparte de esto, se está hablando de los Pixies en el apunte musical. Recordemos que es uno de los grupos que ha confirmado su presencia en el Festival de Música de Bilbao. Será ese Bilbao Live 2016. Y también, como no... Se habla de una desgracia también, de un terremoto que se ha producido, un terremoto de magnitud 6,5 en la isla griega de Lefkada, que ha dejado 2 muertos. Son algunos de los temas de los que se hablan en las redes sociales.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Aquí estamos en el Matí, COPE, Cataluña y Andorra. Nos faltaban unos amigos que hoy se incorporan al programa y que seguramente te pueden interesar si tienes problemas de audición. Nos faltaban los amigos de Audiotech, acabado en K de kilo. Audiotech tiene un teléfono que seguramente a partir de ahora te va a interesar anotar, que es el 93-193-1396. Luego te lo repito, 93-193-1396. Tienen una página web que es audiotech.es. Además, Audiotech merece tu confianza porque son profesionales con más de 20 años de experiencia. Tienen 6 centros auditivos especializados repartidos por toda la provincia de Barcelona. En Barcelona, en la calle Aragón. Después están en Badalona, en Granollers, en Santa Coloma, en Tarrasa y en Vilanova. Y aquí está el director de los centros auditivos Audiotech, acabado en cada kilo. Sergio Martínez, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Encantado de saludarte. Vamos a ver, primero sería bueno que explicases a los amigos, a los oyentes de COPE Cataluña y Andorra, ¿qué son esos audífonos de los que todos hemos oído hablar, ¿no? Porque siempre se habla de que una persona cuando pierde la audición, pues un audífono le salva casi casi la vida, porque vuelve a recuperar la audición. ¿Qué son exactamente?
Un audífono es un dispositivo electrónico que transforma las ondas sonoras en señales eléctricas con el fin de ayudarnos a comunicarnos mejor.
A oír mejor, ¿no?
Exactamente.
Y a comunicarnos en definitiva. ¿Qué personas acuden o deben acudir a cualquiera de vuestros centros, a los centros Audiotech?
Pues toda aquella persona que lógicamente haya notado algún tipo de dificultad al escuchar la televisión, a la típica frase de oigo pero no entiendo, no escucho el timbre, no escucho el teléfono, aunque nosotros por norma aconsejamos a todo el mundo que a partir de los 60, 65 años pues acudan a uno de nuestros centros para poder realizar una revisión auditiva.
Porque la pérdida de audición no es de golpe, sino que es poco a poco, ¿no?
Hay muchos tipos de pérdida de audición, pero por lo general si nos tenemos a lo que sería la presbiacusia, que es el tipo de pérdida más común, sí que va ligado a la edad y por lo tanto se produce de forma progresiva.
Muy bien, por tanto no perdáis el tiempo. Si empezáis a tener problemas para oír, para entender, por ejemplo, lo que os dice una persona, lo que ahora os estuviese diciendo, lo que os está diciendo Sergio, os podéis poner en contacto con Audiotech. ¿Qué proceso, Sergio, de tratamiento siguen las personas que visitan vuestros centros?
Pues inicialmente cuando una persona viene a visitarnos nos encargamos de hacer una pequeña entrevista, una anamnesis, con tal de conocer un poquito pues cuál es el origen de la dificultad que ha tenido esta persona, ver y asegurarnos que ha pasado también por el médico, que es un tema importante, por el otorrino, y a partir de aquí pasamos a realizar las pruebas audiológicas, que consisten en una prueba, en una audiometría para valorar el nivel.
No duele, ¿no?
No, para nada, claro. Para nada, para intentar pues bueno, valorar y medir el nivel de audición de esa persona.
¿Tiene algún coste pasarse por los centros Audiotech y saber si uno tiene problemas auditivos?
La primera consulta es totalmente gratuita.
Eso es importante. ¿Y si el paciente resulta que no se acostumbra al audífono, qué pasa?
Pues nosotros en Audiotech desde hace 10 años estamos poniendo al servicio de nuestros pacientes lo que llamamos la garantía de adaptación, mediante la cual si pasados 30 días no obtienen el resultado esperado, devolvemos el importe íntegro.
93-193-1396, te lo digo poco a poco, por si no me oyes bien, 93-193-1396 y la página web www.audiotech.es. Sergio, gracias. Hasta
gracias
la próxima.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
Al Matí, COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè fa un parell de dies ens fèiem ressò de que els espectacles de dofins s'acomiadaven del zoo de Barcelona. Doncs atenció, diuen que aquesta decisió respon al canvi de model a l'exhibició d'aquests animals. La idea és que el nou delfinari permetrà observar-los de manera continuada i que es mostraran al públic com la resta d'espècies. Però em sembla que aquest deixar de fer espectacles encara no s'ha produït. En parlem amb Jennifer Berenguera, que és de SOS Dofins. Jennifer, bona tarda.
Bona tarda.
És així exactament aquesta notícia? Deixa de fer espectacles o deixa de fer-los entre cometes?
Entre cometes. Realment s'ha publicitat com que deixen de fer espectacles, però si hi hagi, diguem-ne, la lletra petita en els comunicats del zoo, el que es demostra és, una, és que ampliaran l'exhibició d'aquests animals, o sigui, ells mateixos ho diuen, no? Construint una plataforma aconseguiran que més persones puguin observar els animals, i a més d'una manera continuada. Fins ara era només dos o tres cops al dia durant els espectacles, i ara serà tot el dia. I a més, modificant, no fan un espectacle com a tal, però sí que durant tota aquesta estona els faran fer les activitats diàries segons ells com fan fins ara.
Però quin estrès, no? Això és pitjor?
Clar, nosaltres hem consultat amb exensinistradors de dofins, entre ells Albert López, que va treballar precisament al Zoo de Barcelona amb l'Orca Ulisses i amb els seus dofins, i ens ha dit que aquest model de gestió, si realment és així, pot significar inclús, bueno, ell ho té molt clar, significa més estrès pels animals.
Home, i a més és explotació laboral, no? És un horari laboral desproporcionat.
Ens amplien l'horari laboral, és així, sí.
Què diu vosaltres des de SOS Dofins? Perquè fa molt de temps que lluiteu perquè es deixi de fer espectacle amb aquests animals.
Sí, nosaltres, bueno, Espanya és el país de la Unió Europea amb major nombre de dofinaris i de dofins en captivitat, també d'orques, i nosaltres treballem per donar a conèixer realment la realitat d'aquests llocs, no? Els problemes que pateixen aquests animals, que no són animals que, com ens intenten fer creure amb els espectacles i amb la música i amb la presentació, són tan feliços i tenen una relació tan bonica amb els seus ensinistradors, sinó que són animals que estan privats de dur a terme tots els seus comportaments més bàsics i inclús socials, perquè són animals que viuen en grups de 100 i fins i tot 1.000 s'han vist individus, i estan aquí en una piscina amb animals, doncs, que alguns són carterats de l'estat salvatge, alguns són escoltant captivitat, i no necessàriament els porten bé, i si no els porten bé no tenen on marxar. Llavors són animals que estan la major part patint ansietat i inclús alguns se'ls ha de subministrar antidepressius.
Escolta'm, no sé si la solució radicaria, si no ho fan, en deixar d'anar a veure aquest espectacle.
Clar, jo crec que un cop la gent és informada d'aquests problemes, dels problemes de salut que implica per aquests animals, de benestar, etc., deixarien d'anar a visitar aquests llocs i, òbviament, a contribuir a la seva existència. Estem bastant convençuts.
Hem de dir que, per exemple, l'exemple a seguir seria, per exemple, el de Finlàndia, que, si no tinc mal entès, recentment ha tancat el consistori de Tampere, no?
Exacte, el cas de Finlàndia era una mica com el de Barcelona, que el dofinari de Tampere era de l'Ajuntament, com és el d'aquí, el de Barcelona, i vist, doncs, el creixent rebuig al captiveri d'aquests animals i els espectacles i una mostra una mica de sensibilitat, oi? Doncs han decidit tancar aquest dofinari. I hi ha països que ho estan prohibint per llei, i en aquest cas, doncs, el que estan fent és tancar-lo directament.
Hi ha molts dofins que moren a les instal·lacions del Zoo de Barcelona, 32?
32, sí. Hi ha hagut 32 morts i un avortament, però això hem de tenir en compte que aquí no es comptabilitzen totes les morts d'aquests animals, perquè es va arribar a un acord fa ja molts anys que les cries de menys d'un any no es comptabilitzaven, que és quan moren més animals, amb la qual 32 és una xifra orientativa i segurament ens quedem curts.
Carai, tu, el que ens agrada als animals se'ns posa de pell de gallina, eh?
Sí, clar, és que nosaltres estem convençuts que amb aquesta informació, la informació que donem des de la web de Sos Delfines, si la gent conegués tot això no visitaria aquests llocs, està clar.
Te ho miraríem tot d'una altra manera, però de fet, bueno, el tema de... el cautiveri d'aquests cetacis, per exemple, l'Europea, Xipre, Eslovènia i Croàcia, ja l'han prohibit, no?
Sí, després hi ha països, doncs, que tenen uns estàndards tan estrictes per mantenir-los en captivitat que gairebé és impossible crear-ne, com el Regne Unit o Noruega o Polònia, i després altres països que no tenien una legislació específica, doncs, han denegat permisos, com seria Islàndia o Àustria. I aquí, en canvi, doncs, estem construint, a Espanya s'està construint el 12è dofinari. Si ja érem els que més dofinaris teníem, ara serem encara més.
Mare meva. Teniu pensat fer algun tipus de reivindicació per defensar això, que no es facin, doncs, aquest tipus d'exhibicions amb els animals?
Sí, nosaltres bé, ja fa un temps que tenim una recollida de signatures, perquè a més tots els dofinaris es regeixen per la llei de zoos, de parcs zoològics, val? I hi ha una guia que va escriure el Ministeri de Medi Ambient per l'aplicació d'aquesta llei, que diu que els zoos no haurien de fer espectacles amb els seus animals, per considerar-ho una activitat clarament allunyada dels objectius que justifiquen la seva existència, que seria l'educació i la conservació. Sí. El problema amb aquesta guia és que no és d'obligat compliment. Llavors, aquí hi ha cap dofinari, òbviament, ho fa, i tots fan espectacles. de Barcelona, bueno, ho estem modificant, però haurem de veure realment com és al final l'exhibició d'aquests animals.
Amb el bé que fan els dofins, eh? I lo malament que els tractem.
Sí, són animals molt, molt socials, molt sensibles, i realment el captiveri no els hi fa cap favor.
Bona meva. Escolta'm, per la gent que vulgui tenir més informació i saber més de vosaltres, de essosdelfins.org, que com es poden posar en contacte?
Doncs a la web, que ja l'has mencionat, és sosdelfins.org. Tenim un formulari de contacte, també tenim xarxes socials, tenim Facebook i Twitter, i ens podeu seguir per allà i estar al dia de les novetats que van ocorrent sobre aquesta temàtica del captiveri de cetacis doncs arreu del món.
Doncs m'has deixat xafada segurament a molta gent, perquè clar, hem començat dient que l'Ajuntament, bueno, el Zoo de Barcelona deixa de fer espectacles amb els dofins, i resulta que és que deixen en aquells horaris i ara estaran les 24 hores, bueno, el temps que estigui obert el dofinari. Sembla al·lucinant.
Sí, realment és el que s'extreu del seu propi comunicat. Haurem de veure, o esperem que no sigui així, que ho haguem interpretat malament, però...
Tot pinta que serà com heu interpretat vosaltres el comunicat. Estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Jennifer Berenguera, i enhorabona, i gràcies per la tasca que feu pels animals que no tenen veu i que vosaltres poseu la veu, bueno, la veu per aquestes, en aquest cas, per aquests dofins que ara mateix estan en molts dofinaris de molts sos del món.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer ressò.
Gràcies, Jennifer, que vagi bé. sosdelfines.org, per si voleu més informació.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pibita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado. Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
No sé si lo sabes, pero en este programa el agua es imprescindible, como en general en la vida, ¿no? Pero en este programa tenemos el vasito de agua tratada con Masical, porque además consumir agua, y sobre todo siempre nos han dicho que consumir 2 litros de agua al día es muy saludable y recomendable. La más económica, ya lo sabes, es el agua que brota del grifo, pero suele llegar a nuestras viviendas, pues eso sí, llegan las mejores condiciones, pero algunas no saben, pues el agua no sabe lo bien que nos gustaría a todos, porque hay esas partículas de cal, etc. etcétera, etcétera. Por eso existe Masical. Noelia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, llevas toda la razón del mundo, Pepe, porque con Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, sobre todo en esa zona donde tenemos muchos problemas con la cal, con el exceso de cal que arrasa el agua, en nuestra casa o negocio podemos colocar un Masical y rápidamente vamos a notar los efectos. De una forma totalmente natural, Masical respeta las propiedades naturales del agua, pero impide que la cal vaya formando esas temidas incrustaciones en las tuberías, en los grifos, en los sanitarios o en los electrodomésticos.
Además, Masical tiene muchas ventajas, pero una de ellas es que podemos probarlo durante un año y si no nos convence, podemos recuperar nuestro dinero, ¿es así?
Así es, está totalmente garantizado, no perdemos nada. De hecho, cuando un Masical lo probamos, no solamente nos lo vamos a quedar, sino que además hay mucha gente que nos llama porque se lo compra pues a sus hijos o se lo recomienda a los amigos. Masical tiene garantía de funcionamiento de por vida, no gasta luz, no gasta pilas, y lo mejor es que lo coloca el propio usuario, con lo cual es muy económico, ya que no hay que hacer instalación, no gastamos nada en mano de obra. Lo colocamos en la tubería central, donde tenemos el contador, la llave de paso.
Oye, Noelia, vamos a ver, ¿qué vamos a notar? Ya tenemos colocado Masical, es muy fácil, no necesita instalación, en un minutito lo colocamos. ¿Qué notamos una vez está instalado Masical?
Bueno, rápidamente vamos a notar cómo recuperamos el caudal de agua que se pierden a causa de las que van a desaparecer, y ese agua nos va a llegar con mejor calidad para todo, pues para beber, para cocinar, para el aseo personal. Si le pica la piel, ese problema también desaparece.
Muy bien. Oye, ¿y el precio? ¿Qué nos cuesta Masical en estos momentos?
Bueno, hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media, para aguas muy duras, Masical Premium. Un Masical cuesta 99 euros. Es la 1:22. Díganos ahora que es oyente COPE en el 900-207-109. Hasta las 2, usted se lleva la promoción que incluye 3 Masical por el precio de 1, 99 euros. y sin gastos de envío. Aprovechela.
Bueno, claro que sí. En el 902-107-109, esa promoción 3x1, podemos guardarlo. Lo guardamos bajo llave el masical de regalo, uno o dos, y lo colocamos en Navidad, por ejemplo, en el Amigo Invisible, que tan de moda está, ¿no?
Sí, para regalar. O también mucha gente tiene la casa en el campo, en también. La playa, y también lo colocan, claro.
Claro que sí. 902-107-109. Ese es el teléfono de la casa masical, 902-107-109, o en internet masical.es. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.
Adiós.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal.
Bueno, qué bien canta, y mejor que lo hará el próximo día 21 y 22 de diciembre, porque va a estar en el marco incomparable, yo siempre lo digo, del Liceo de Barcelona, en el Festival del Mileni. Por primera vez en Barcelona, el concierto sinfónico de Rafael estará acompañado por 70 músicos. Bueno, el éxito está asegurado, los aplausos también, pero si tú quieres acudir, date prisa, porque recordamos que es en un lugar emblemático de la ciudad, el Gran Teatro del Liceu, el 21 y 22 de diciembre, pero tienes ya que comprar tus entradas en el festival-mileni.com, festival-mileni.com. Allí podrás comprar las entradas para ese concierto por primera vez, recordemos, en Barcelona, el concierto sinfónico de Rafael, acompañado por nada más y nada menos que 70 músicos. Recuerda, compra tus entradas en festival-mileni.com.
Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que viene y se va como la golondrina, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que viene y se va como la golondrina, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, amor, en cada esquina.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¿Tu niño cojea, no?
Sí, no sé, es que acaba de empezar las extraescolares de fútbol y tenis. Los niños son de goma, en cuanto vuelva a coger el ritmo.
¿Y por qué no lo llevas a una revisión? Cualquier dolencia puede empeorar si no se trata a tiempo.
En Institut Català del Peu creemos en la prevención. Pide consulta en calle Rosselló 335 o llama al 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos, cuídalos.
El viernes 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y recibe los grandes guateques de los años 70 con Los Salvajes. Judy con disfraz. baila los grandes éxitos de los considerados Rolling Stones españoles y disfruta de una cena muy especial. El 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y no pares de bailar con Los Salvajes. Información y reservas en casino-barcelona.com. Plazas limitadas. ¿Necesita vender su coche y los compradores no consiguen financiación? En Centro de Vehículos de Ocasión obtendrá el máximo precio. Se lo compraremos al contado y nos ocuparemos de todas las gestiones sin gastos para usted. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expo Fira.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no sé de qué lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93-193-1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec, 93-193-1396.
Botox, rellenos y los tensores son técnicas antienvejecimiento con un resultado inmediato. Ninguna de ellas mejora la calidad de la piel ni estimula los procesos de autorregeneración. Además, ofrecen resultados parciales que en muchas ocasiones hacen perder la armonía, la expresión y la naturalidad de nuestras facciones. Si quieres rejuvenecer de otra forma, aquí estamos. Combinamos diferentes técnicas que actúen en las manifestaciones del envejecimiento, atenuamos arrugas y tonificamos. Todo ello de forma natural, sin cambios estridentes y con gran satisfacción de nuestros pacientes.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, Cadena COPE! ¡Tiempo de Juego, Cadena COPE! ¡González Castaño, Castaño González!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Elements més bàsics i inclús associats, perquè són animals que viuen en grups de 100, fins i tot 1.000 s'han vist individus, i estan aquí en una piscina amb animals doncs, que alguns són capturats de l'estat salvatge, alguns els porten en captivitat i no necessàriament els porten bé, sinó els porten bé no tenen on marxar. Llavors són animals que estan la major part patint ansietat i inclús alguns se'ls ha de subministrar antidepressius.
Escolta'm, no sé si la solució radicaria, si no ho fan, en deixar d'anar a veure aquest espectacle.
Clar, jo crec que un cop la gent és informada d'aquests problemes, dels problemes de salut que implica per aquests animals, de benestar, etc., deixarien d'anar a donar, a visitar aquests llocs i, òbviament, a contribuir a la seva existència. Estem bastant convençuts.
Hem de dir que, per exemple, l'exemple a seguir seria, per exemple, el de Finlàndia, que, si no tinc mal entès, recentment ha tancat el consistori de Tampere, no?
Exacte, el cas de Finlàndia era una mica com el de Barcelona, que el dofinari de Tampere era de l'Ajuntament, com és el d'aquí, el de Barcelona, i vist doncs, el creixent rebuig al captiveri d'aquests animals i els espectacles i una mostra una mica de sensibilitat, oi? Doncs han decidit tancar aquest dofinari. I hi ha països que ho estan prohibint per llei i en aquest cas doncs, el que estan fent és tancar-lo directament.
Hi ha molts dofins que moren a les instal·lacions del Zoo de Barcelona, 32?
32, sí. Hi ha hagut 32 morts i un avortament, però això hem de tenir en compte que aquí no es comptabilitzen totes les morts d'aquests animals, perquè es va arribar a un acord fa ja molts anys que les cries de menys d'un any no es comptabilitzaven, que és quan moren més animals, amb la qual 32 és una xifra orientativa i segurament ens quedem curts.
Carai, tu, el que ens agrada als animals se'ns posa de pell de gallina, eh?
Sí, clar, és que nosaltres estem convençuts que amb aquesta informació, la informació que donem clar, des de la web de Sos Delfines, si la gent conegués tot això no visitaria aquests llocs, està clar.
Te ho miraríem tot d'una altra manera, però de fet, bueno, el tema de... el cautiveri d'aquests cetacis, per exemple, l'europea, Xipre, Eslovènia i Croàcia, ja l'han prohibit, no?
Sí, després hi ha països doncs, que tenen uns estàndards tan estrictes per mantenir-los en captivitat que gairebé és impossible crear-ne, com el Regne Unit o Noruega o Polònia, i després altres països que no tenien una legislació específica doncs, han denegat permisos, com seria Islàndia o Àustria. I aquí, en canvi, doncs, estem construint, a Espanya s'està construint el 12è dofinari. Si ja érem els que més dofinaris teníem, ara serem encara més.
Mare meva. Teniu pensat fer algun tipus de reivindicació per defensar això, que no es facin doncs, aquest tipus d'exhibicions amb els animals?
Sí, nosaltres bé, ja fa ja un temps que tenim una recollida de signatures, perquè a més és, totes les finalitats es regeixen per la llei de zoos, de parcs zoològics, val? I hi ha una guia que va escriure el Ministeri de Medi Ambient per l'aplicació d'aquesta llei, que diu que els zoos no haurien de fer espectacles amb els seus animals, per considerar-ho una activitat clarament allunyada dels objectius que justifiquen la seva existència, que seria l'educació i la conservació. Mm. El problema amb aquesta guia és que no és d'obligat compliment. Llavors, aquí hi ha cap dofinari, òbviament, ho fa, i tots fan espectacle. El de Barcelona, bueno, ho estem modificant, però haurem de veure realment com és, al final, l'exhibició d'aquests animals.
Amb el bé que fan els dofins, I lo malament que els tractem.
Sí, són animals molt, molt socials, molt sensibles, i realment el captiveri no els hi fa cap favor.
Bona meva. Escolta'm, per la gent que vulgui tenir més informació i saber més de vosaltres, de sosdelfins.org, com es poden posar en contacte?
Doncs a la web, que ja l'has mencionat, és sosdelfins.org, tenim un formulari de contacte, també tenim xarxes socials, tenim Facebook i Twitter, i ens podeu seguir per allà, i estar al dia de les novetats que van ocorrent sobre aquesta temàtica del captiveri de cetacis arreu del món.
Doncs m'has deixat xafada segurament a molta gent, perquè clar, hem començat dient que l'Ajuntament, bueno, el Zoo de Barcelona deixa de fer espectacles amb els dofins, i resulta que és que deixen en aquells horaris i ara estaran les 24 hores, bueno, el temps que estigui obert el dofinari. Sembla al·lucinant.
Sí, realment és el que s'extreu del seu propi comunicat. Haurem de veure, o esperem que no sigui així, que ho haguem interpretat malament, però...
Tot pinta que serà com heu interpretat vosaltres el comunicat. Estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Jennifer Berenguera, i enhorabona, i gràcies per la tasca que feu pels animals que no tenen veu, i que vosaltres poseu la veu, bueno, la veu per aquestes, en aquest cas, per aquests dofins que ara mateix estan en molts dofinaris de molts sos del món.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer ressò.
Gràcies, Jennifer, que vagi bé. sosdelfins.org, per si voleu més informació.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Lupita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado. Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
No sé si lo sabes, pero en este programa el agua es imprescindible, como en general en la vida, ¿no? Pero en este programa tenemos el vasito de agua tratada con Masical, porque además consumir agua, y sobre todo siempre nos han dicho que consumir 2 litros de agua al día es muy saludable y recomendable. La más económica, ya lo sabes, es el agua que brota del grifo, pero suele llegar a nuestras viviendas, pues eso sí, llegan las mejores condiciones, pero algunas no saben, pues el agua no sabe lo bien que nos gustaría a todos, porque hay esas partículas de cal, etc. etcétera, etcétera. Por eso existe Masical. Noelia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, llevas toda la razón del mundo, Pepe, porque con Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, sobre todo en esta zona donde tenemos muchos problemas con la cal, con el exceso de cal que arrastra el agua, en nuestra casa o negocio podemos colocar un Masical y rápidamente vamos a notar los efectos. De una forma totalmente natural, Masical respeta las propiedades naturales del agua, pero impide que la cal vaya formando esas temidas incrustaciones en las tuberías, en los grifos, en los sanitarios o en los electrodomésticos.
Además, Masical tiene muchas ventajas, pero una de ellas es que podemos probarlo durante un año y si no nos convence, podemos recuperar nuestro dinero, ¿es así?
Así es, está totalmente garantizado, no perdemos nada. De hecho, cuando un Masical lo probamos, no solamente nos lo vamos a quedar, sino que además hay mucha gente que nos llama porque se lo compra pues a sus hijos o se lo recomienda a los amigos. Masical tiene garantía de funcionamiento de por vida, no gasta luz, no gasta pilas, y lo mejor es que lo coloca el propio usuario, con lo cual es muy económico, ya que no hay que hacer instalación, no gastamos nada en mano de obra. Lo colocamos en la tubería central, donde tenemos el contador, la llave de paso.
Oye, Noelia, vamos a ver, ¿qué vamos a notar? Ya tenemos colocado Masical, es muy fácil, no necesita instalación, en un minutito lo colocamos. ¿Qué notamos una vez está instalado Masical?
Bueno, rápidamente vamos a notar cómo recuperamos el caudal de agua que se pierden a causa de las obstrucciones minerales que van a desaparecer y ese agua nos va a llegar con mejor calidad para todo, pues para beber, para cocinar, para el aseo personal. Si le pica la piel, ese problema también desaparece.
Muy bien. Oye, ¿y el precio? ¿Qué nos cuesta Masical en estos momentos?
Bueno, hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media, para aguas muy duras, Masical Premium. Un Masical cuesta 99 euros. Es la 1:22. Díganos ahora que es oyente COPE en el 900-200-709. Hasta las 2, usted se lleva la promoción que incluye 3 Masical por el precio de 1, 99 euros. Y sin gastos de envío. Aprovechela.
Bueno, claro que sí. En el 902-107-109, esa promoción 3x1, podemos guardarlo. Lo guardamos bajo llave el Masical de regalo, 1 o 2, y lo colocamos en Navidad, por ejemplo, en el Amigo Invisible, que tan de moda está, ¿no?
Sí, para regalar. O también mucha gente tiene la casa en el campo, en también. La playa, y también lo colocan, claro.
Claro que sí. 902-107-109. Ese es el teléfono de la casa Masical, 902-107-109, o en internet masical.es. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.
Adiós.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal.
Bueno, qué bien canta, y mejor que lo hará el próximo día 21 y 22 de diciembre, porque va a estar en el marco incomparable, yo siempre lo digo, del Liceo de Barcelona, en el Festival del Mileni. Por primera vez en Barcelona, el concierto sinfónico de Rafael estará acompañado por 70 músicos. Bueno, el éxito está asegurado, los aplausos también, pero si tú quieres acudir, date prisa, porque recordamos que es en un lugar emblemático de la ciudad, el Gran Teatro del Liceu, el 21 y 22 de diciembre, pero tienes ya que comprar tus entradas en el festival-mileni.com, festival-mileni.com, allí podrás comprar las entradas para ese concierto por primera vez, recordemos, en Barcelona, el concierto sinfónico de Rafael, acompañado por nada más y nada menos que 70 músicos. Recuerda, compra tus entradas en festival-mileni.com.
Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz, estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que viene y se va como la golondrina. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Y es que el amor es que el amor es algo que viene y se va como la golondrina, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, amor, en cada esquina.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Tu niño cojea, ¿no?
Sí, no sé, es que acaba de empezar las extraescolares de fútbol y tenis. Dos niños son de goma, en cuanto vuelva a coger el ritmo.
¿Y por qué no lo lleva?
llevas una revisión. Cualquier dolencia puede empeorar si no se trata a tiempo.
En Institut Català del Peu creemos en la prevención. Pide consulta en calle Rosselló 335 o llama al 93 458 2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
El viernes 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y revive los grandes guateques de los años 70 con Los Salvajes. Baila los grandes éxitos de los considerados Rolling Stones españoles y disfruta de una cena muy especial. El 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y no pares de bailar con Los Salvajes. Información y reservas en casino-barcelona.com. Plazas limitadas.
¿Necesita vender su coche y los compradores no consiguen financiación? En Centro de Vehículos de Ocasión obtendrá el máximo precio. Se lo compraremos al contado y nos ocuparemos de todas las gestiones sin gastos para usted. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93 371 1000. Grupo Expo Fira.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotech y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotech me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotech.
Entra en audiotech.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotech, 93 193 1396.
Botox, rellenos y los tensores son técnicas antienvejecimiento con un resultado inmediato. Ninguna de ellas mejora la calidad de la piel ni estimula los procesos de autorregeneración. Además, ofrecen resultados parciales que en muchas ocasiones hacen perder la armonía, la expresión y la naturalidad de nuestras facciones. Si quieres rejuvenecer de otra forma, aquí estamos. Combinamos diferentes técnicas que actúen en las manifestaciones del envejecimiento, atenuamos arrugas y tonificamos. Todo ello de forma natural, sin cambios estridentes y con gran satisfacción de nuestros pacientes.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, cadena COPE! ¡Tiempo de Juego, cadena COPE! ¡González Castaño, Castaño González!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Que només ens queden 15 minutets per tancar la paradeta, però tranquil, que demà la tornem a obrir a partir de les 12. De 12 a 2 al matí, COPE, Catalunya i Andorra. Aquest programa ens agrada que ens visitin, que nos visiten los mejores especialistas. Y cuando hablamos de salud odontológica, de salud dental, tenemos uno de preferidos. Es el doctor Cercadillo, que es el director médico de la clínica OA. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Siempre va bien que el doctor Cercadillo hable después de los deportes, porque tenemos al público un poco así como pendiente de lo que vas a decir,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que sí, así, ¿eh?
Muy bien,
es decir,
bien.
Quieren todos con la boca abierta.
Está
ya los quieres con la boca abierta a todos, ¿eh? Preparados.
Fenomenal.
Cuando hablamos contigo, hemos hablado en más de una ocasión, y vamos a insistir, implantes dentales en un solo día. Eso puede parecer así, dicho de esta manera, implantes dentales en un solo día. ¿Esto es posible? ¿Y cambiar, por ejemplo, toda una boca?
Claro, sí, es posible.
Es posible.
Efectivamente, Pepe, es posible y no es algo nuevo, novedoso o puede llamar la atención, ¿no?
Sí.
Pero llevamos años haciéndolo, ¿eh?
Sí.
Más de 10 años. ¿Y por qué estamos aquí y queremos explicarlo? Porque es desconocido realmente. Hay muchos pacientes o la población en general, pues, claro, tampoco tiene que tener el conocimiento.
Claro.
Porque o se lo transmitimos nosotros o, bueno, buscan por internet hoy en día o les cuenta algún amigo, vecino.
Sí.
Pero una información objetiva y de calidad, por ejemplo, antes para colocar los dientes con implantes dentales había que esperar meses, 5, 6, 7, 8 meses. Hoy en día, y si el caso está indicado, lo podemos hacer todo en el mismo momento.
Yeah. Estamos hablando de implantes que llamáis vosotros de carga inmediata.
Claro,
¿es eso?
Porque les ponemos, cuando el nombre viene, que ponemos a cargarlos, es decir, los utilizamos ya desde el primer día que están colocados dentro de la boca. Y esto, claro, es una grandísima ventaja para nuestros pacientes porque pues no tienen que tener las molestias de que no se vea ni un hueco. Tienen los dientes, pueden sonreír, estéticamente queda...
Pueden comer ya.
Pueden comer el mismo día. Sí. Evidentemente recomendamos que los primeros las primeras semanas sea una dieta pues más bien blandita, hay un proceso de cicatrización. Es decir, nosotros no saltamos ningún episodio de la biología. Es decir, el cuerpo seguirá haciendo su trabajo, tendrá que cicatrizar el hueso, cicatrizar la encía, pero sabemos por estudios de hace más de 25 años que, bajo unos estrictos protocolos, esos implantes funcionarán incluso mejor que en otras condiciones. Así que...
Pero son los que se están habitualmente, ya se están los implantes de carga inmediata, ya son los que se están utilizando en todas las clínicas, ¿o no?
El implante, los materiales en sí, Pepe, podemos decir que son los mismos. Evidentemente estamos hablando de, utilizamos nosotros pues implantes de absoluta primera calidad. ¿Por qué? Porque también tenemos que transmitir el conocimiento de que no todos los implantes son iguales. Claro. Eso es como los coches, como cualquier material quirúrgico, hay diferentes calidades, diferentes tipos. Entonces los implantes son los mismos. Lo que cambia es el conocimiento, es la experiencia y son los protocolos, es decir, hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes se beneficien realmente de las grandes ventajas de la implantología de hoy en día y de la odontología. Ha evolucionado mucho la tecnología, claro. Hacemos análisis tridimensionales e incluso hacemos las cirugías en el ordenador. Hoy a la mañana, por ejemplo, he puesto un implante, pero antes de colocar este implante, que era una situación un poquito crítica porque teníamos ahí el nervio, teníamos poco eso, yo he operado a este paciente en el ordenador previamente. Tenía su hueso, una reconstrucción tridimensional y él colocado el implante donde yo quería. Entonces yo ya he ido entrenado al quirófano y ya sabía exactamente dónde quería.
Has hecho primero una intervención virtual y después real.
Efectivamente.
¿Ha ido todo bien?
Ha ido fenomenal.
¿Quién ha quedado más contento, el paciente virtual o el real?
Yo creo que el real, sin duda. El virtual no me lo ha dicho, el real sí. No se ha expresado el ordenador hoy.
Oye, gracias a esas nuevas tecnologías que utilizáis ahí, ese implante de carga inmediata que utilizáis en la clínica OA, ¿el miedo se ha perdido? ¿Ya no hay miedo de entrar en el dentista?
Claro, bueno, el miedo, el respeto, ya sabemos que esto el miedo es libre y es universal, entonces cada persona necesita un tipo de acogimiento para reducir ese respeto, ese miedo. Hay personas que necesitan simplemente esas palabras de confianza, esa cercanía, ese cariño, ¿no? Pues ese sentirse como en casa. Y luego hay otras personas que no, que directamente dicen, no, yo, miren, no quiero saber nada ni enterarme nada. Yo quiero sedación. Pues usted no se dará cuenta porque estará dormido mientras tengamos el procedimiento. Es decir, hoy en día lo hemos simplificado. También muchas veces es la pereza de yo tengo que pasar tiempo sin dientes, no puedo comentar. No, con la carga inmediata ya el mismo día podrá sonreír, irse a cenar con su mujer, etcétera, etcétera.
Doctor, vamos al mensaje final. Recomendaciones a los pacientes que en estos momentos, a las personas, a los oyentes de COPE Cataluña y Andorra, que se han planteado que necesitan implantes dentales o que tienen algún problema con los implantes dentales que ya les pusieron hace tiempo.
Muy importante.
Mensaje que quede clarito.
Muy importante. Para los pacientes que estén valorando el tratamiento de implantes o que sepan que necesitan, poder tener la oportunidad de saber si son unos buenos candidatos para la carga inmediata, porque van a beneficiarse de unos resultados inmediatos, es decir, disfrutar de los implantes ya. Así que que busquen un buen profesional, información de contrastada para saber si ellos son buenos candidatos y en qué consistiría su caso. Para los pacientes que ya tengan implantes y que estén descontentos o perciban que algo no va bien o les moleste incluso, uh-huh, que no puedan comer con su prótesis, que vengan a visitarnos, que les daremos una opinión sobre cómo mejorar esa situación.
Primera visita gratuita, informativa, y de paso conocéis al doctor Cercadillo, porque lo oís hablar por la radio, os estáis imaginando cómo es, pero no sabéis cómo es, así lo conoceréis. Clínica Odontológica OA está en Gran Vía 620 entre Balmes y Rambla, Cataluña. Os doy el teléfono para solicitar visita, 93-343-6641. Te lo repito poquito a poco, como me pedís muchas veces, 93-343-6641. 4-1. Y en internet, las tres Ws, aoa.es, aoa.es. Gracias, doctor.
Gracias, Pepe.
Un abrazo, adiós.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que no lo digan a nosotros,
somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vez que llega el alba, vestida con la madrugada. Como a mí siempre me salva, me agarro fuerte a la almohada.
doncs se poden tancar la boca ja, el doctor Cercadilla ha marxat, tanquem la boca.
No és difícil, eh? No és difícil. Oye, tengo un eslogan para el doctor Cercadillo.
Ah, sí? A veure, sí. Diga.
¿Sabes que antes era, había un dentrífico que decían sonrisa tal? Sí. Pues ahora tenemos la sonrisa Cercadillo.
Por ejemplo.
Podemos hablar un día
sonríe,
de la sonrisa,
por favor.
Que hay mucha gente que ha perdido o ha dejado de sonreír porque no tiene los dientes muy bonitos.
Eso es, mira, un día lo podemos plantear, que nos hable, que ens parli el doctor Cercadillo de la clínica OA de la importància que té la sonrisa en les persones i que molta gent no obre la boca, no riu, per por a fer, no el ridícul, sinó que té una boca tan mal feta,
sí, sí,
que
gente,
diuen...
Sí, hay sí, gente joven que veritat, incluso no sí, sale sí, ni se relaciona porque,
sí, cert,
porque se tapa la boca y se... Muy importante, pues nada, sonrisa Cercadillo, apunte, doctor Iñaki, la setmana que viene toca la sonrisa.
Montserrat, com deies tu, no tanquem la boca perquè ara obrim la boca per menjar, perquè tenim el nostre bon amic, el David Lienas, que és el director de l'escola de cuina més antiga de Barcelona, que és l'escola Bellar. David, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Encantat de saludar-te.
Però molt jove, eh? L'escola és antiga, però és molt jove. Que, per cert, ayer pudimos verlo por televisión.
Uy.
Sí.
Ay, mira, mira com
riu. A quin programa vas estar al Trencadís, no?
No, ayer estuvo en de 8 TV.
Sí, sí, sí. I què feies?
Ja lo ara, ara tiene vergüenza.
I què feies, David, a 8 TV, al Trencadís?
Bueno, últimament hi vaig cada dia.
Què dius?
Sí, sí.
Això no ens ho havies dit, eh?
Ens ha fet el salt.
Dimarts perquè estic aquí, veus?
Molt bé, molt bé.
I allà que ensenyes, igual que nosaltres, a fer una recepta que sigui bona, amb pocs calés i ràpid.
Sí, 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 i mirem, igual que aquí, de sorprendre la gent.
Molt bé, doncs avui m'ha dit el Pepe, diu, Montse, fliparàs perquè avui parlarem de la espirulina. Jo dic, que és un medicament? I diu,
no.
Diu, és una alga unicel·lular que és de les més antigues de la història.
Sí, de fet està considerada com un superaliment. Sí. Igual que la civada que vàrem parlar fa uns dies, etcètera,
sí.
Doncs realment és una alga que porta molts beneficis, a part de ser bona. És a dir, a més, no?
Sí.
Ens va bé, doncs, per les proteïnes, enzims, la clorofila que porta, àcids grassos... A més, és una cosa fantàstica perquè aporta ferro, és a dir, la gent aquesta que té anèmia i que de vegades diem, no, espinacs, alga espirulina.
Les embarassades, per exemple?
També, va molt bé.
Sí.
I on es troben les algues espirulines?
Bona pregunta, on trobem... Perquè si vas al mercat i dius, escolti, jo voldria 100 grams d'alga espirulina...
No, normalment, a veure, hi ha algun mercat on hi ha alguna botiga on comencen a les peixateries a vendre algues. Però en general ens anem d'anar a aquestes botigues més de caire, podríem dir, de productes ecològics, que tenen productes una mica diferenciats del que seria un supermercat habitual. I allà la podríem aconseguir seca,
sí,
normalment, i de vegades en pols.
Ja. I què fem amb l'alga espirulina? Quin plat podem preparar?
De fet, podem preparar molts plats, des d'una amanida, és a dir, a veure, una cosa que és molt important és les algues, qualsevol tipus d'alga, un cop les rehidratem, mantenen les mateixes propietats que fresques. Ho dic perquè l'alga espirulina fresca costa molt de trobar. Val? Per tant, normalment què hem de fer? Rehidratar-la. Per tant, podríem fer una amanida i afegir-li una mica d'alga, posada prèviament una mica amb aigua, fins que agafi una tonalitat verdosa que té molt característica i es quedi una mica tova, doncs ja està.
Ja.
Però a partir d'aquí,
sí,
jo us diria diverses possibilitats.
Doncs vinga. Sortint
una mica d'això.
A veure, sorpresa. Cada dimarts el Lienas ens sorprèn a tots, eh?
Bueno, una seria una cosa que ara s'estila molt, que és fer aquests batuts de color verd, que són...
Los de la Presley.
Etcètera. Sí. No? Sí. I ens faria doncs, el batut amb l'alga, uns espinacs, una mica de fruita, uns fruits secs, etcètera. Per tant, tot triturat, perfecte. I ja tenim un batut energètic que ens permet començar el dia molt bé.
Sí.
Però jo, més enllà d'això, que potser seria un ús doncs, més fàcil, jo us diria, anem a fer un arròs.
Un arròs amb alga espirulina.
Clar, l'alga li donarà també un toc de mar, etcètera. Per tant, fem un arròs en el qual, per exemple, hi fem un sofregidet de ceba, i afegim uns calamarsons tallats així petitets, i prèviament netejats. Si voleu, doncs, ara que és època, doncs unes bones carxofes també d'aquestes nostres de casa, nostra ben paladetes i sofregides amb el mateix oli dels calamars. I un cop tenim tot això, li afegim l'arròs, i a partir d'aquí tenim dues opcions, o fer-ho coure, tipus paella, per tant, mullem amb un brou de peix i que es vagi coent tot ell i ho podem fins i tot acabar al forn, o anar-hi tirant llosades i anar remenant tipus risotto.
Molt
I a
bé.
Mesura que es vagi bevent el brou, anem tirant més brou.
M'han dit que si fas servir aquest tipus d'algues, no cal ficar-hi sal, no? Perquè, clar,
no,
com són marines...
És el que anava a dir ara, no? És a dir, és important primera, en aquest cas no cal o calgués posar-hi menys sal, depèn de la quantitat d'alga que hi posem. I després hi ha una altra cosa important, l'alga s'ha d'afegir al final.
Al final.
No, perquè, clar, és a dir, fins i tot ens venen alga en pols, com deia, que es pot fer servir com si fos un pesto, no? És a dir, en comptes de posar-hi alfàbrega i posem l'alga espirulina. Però és important afegir-la al final perquè l'alga no tingui una cocció excessiva i perquè ens mantingui una mica aquest sabor de mar fresc que dona i perquè ens mantingui més les propietats.
Això et volia preguntar, vull dir, quin gust afegirà l'alga o aportarà l'alga espirulina a l'arròs? Un gust d'una verdura especial o...?
Una mica com, entre cometes, perquè és difícil d'explicar un sabor, però entre verdura, podríem dir entre enciam o verdura, i una mica de mar, com d'aigua de mar.
Jo diria entre un sabor espàrrec, eh?
Sabor gust espàrrec, sí?
És
una mica així.
Similar.
Però sí, seria un bon exemple.
I si no diem que hem posat alga espirulina, algú seria capaç de descobrir-ho?
Probablement, si la tinguessin en pols, ens preguntaríem que què li hem posat, li hem posat una picada, però com que si ja li hem afegit, en aquest cas, per exemple, els calamars, i ho hem cuit amb un brou de peix, probablement aquest toc entre mar i verdura, doncs no el notarien gaire.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, jo crec que és una bona... Bé, vam començar amb la quinoa dimarts passat, avui amb l'alga espirulina, i superaliments com aquests n'hi ha molts, no?
Sí, sí, sí. De fet, n'hi ha molts i no són gaire utilitzats. Mm. I cada cop més la tendència, sobretot dels grans cuiners, és a incorporar-los a les receptes que fan, perquè es poden incorporar, com acabem de veure ara, amb l'alga espirulina, amb múltiples preparacions que donen un toc original als plats i, a més, donen un punt de salut molt important.
Que bo, hi ha gent que fins i tot fica pedres del mar a l'aigua quan ha de bullir perquè...
A l'arròs.
Sí, amb les pedres perquè tenen sal. Mm. Que interessant. Bueno, David, ara ja et veurem també a la tele, tu. Alienes,
Sí, sí, sí. Sí, sí. A quina hora surts exactament avui TV?
Bueno, sol sortir a les tardes a partir de 4:45 fins a 7:45.
Molt bé. Però dimarts no ens faràs el salt, no? Cada dimarts aquí,
ja aquí.
A les 13:50 aquí, eh?
I tant que sí.
David, una abraçada. Gràcies. Molt gran.
Igualment, a reure.
Adéu, sí. I ja sabeu que si voleu aprendre cuina, aprendre pastisseria, hi ha una escola a Barcelona. Va ser la primera, es va crear als anys 70, l'any 77, en l'Escola Bellart, està al carrer Aribau 83 de Barcelona, i fan cursos de cuina i pastisseria a totes les mides. El telèfon per totes les mides, 93 451 79 65.
Bueno, marxem, arriba les notícies. Per cert, una última hora, França informa que hi ha un altre espanyol entre les víctimes dels atemptats. Estarem pendents del que digui José Luis Pérez, els serveis informatius d'aquesta casa de Cope.